La Xerranca, magazín familiar per petits i grans.
Bon vespre, Anna.
Bon vespre, Francesc.
Ja hi tornem a ser aquí, a punt d'encetar un nou programa de la Xerranca, el magazín familiar per pares i fills d'Ona Codinenca.
Què? Com has passat el cap de setmana?
Uf, estic molt cansat. Ahir, que no endevines què vaig fer ahir?
A veure, què
vas fer? Ahir vaig anar a jugar un partit de futbol, que per cert, varen guanyar, eh? I la veritat és que l'equip contrari ens va fer córrer de valent. I tinc unes agulletes, no t'ho vols imaginar.
Això et passa per no fer-ho sovint, eh?
Ai.
Per cert, parlant de futbol, tu deus saber què va passar que jugava el Sant Feliu allà a Sabadell?
Ui, noia, no me'n parlis, que allò va ser un cacau. Un cacau, va ser un ball de bastons. Resulta que, estaven passat la mitja part que guanyava el Sant Feliu 3-1, en 10 minuts el Sabadell va fer 2 gols, el partit es va escalfar de valent, i amb una jugada desafortunada, un jugador del Sabadell va pagar voluntàriament amb un del Sant Feliu. Van acabar tots expulsats al carrer i en el túnel de vestidors, i això per mi crec que és el més trist, l'afició contrària i el propi jugador contrari el van esperar, el van perseguir a garrotades, i bueno, el partit va acabar, no va acabar, el van deixar allà a mitges i està pendent del comitè de competició que ho resolgui.
O sigui, com estàs explicant, que la gent de públic va acabar pagant el pobre jugador.
Sí, van baixar una vegada tots expulsats, van baixar a esperar-lo i el van estar perseguint i l'intentaven pagar. El que passa que l'Àlex va sortir corrents per cames i al final no va passar d'aquí.
Però
vaja, molt trist.
Home, i tant, perquè això no està gens bé. A més, l'esport s'ha de viure amb alegria i amb bon humor, i enfadar-se així fa que deixis de fer esport, perquè si vas a jugar i al final et suspenen el partit i sobre que et desplaces a un altre poble, no pots jugar, que en definitiva és el que et fa gràcia, no? Jugar.
És el trist, però bueno, l'esport a vegades, per desgràcia, s'acaba així.
Mm-hmm. Doncs, bueno, esperem que els de Sant Feliu els hi vagi millor aquest cap de setmana i no torni a haver-hi més incidents.
Tens tota la raó. Per això avui volem parlar a la secció Digues la teva sobre l'esport, i preferentment sobre l'esport a l'escola. Els centres educatius de Sant Feliu han engegat aquest curs el Pla Català de l'Esport a l'Escola.
Ah, i què és això?
Bé, és un pla que té com a objectius aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant, sempre, la participació per damunt de la competitivitat. Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, felicitant l'accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts. Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l'esport de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió, l'autocongestió, la cooperació, el treball en equip, entre d'altres.
Ostres, això m'agrada molt, eh? Ha canviat molt, això. Crec que és molt important vincular tots aquests valors als nens i nenes.
Doncs sí, ja veus, mitjançant l'esport es pot aconseguir això i moltes més coses.
I què faran a les escoles per poder dur a terme tot això?
Doncs no preguntis tant, perquè ens ho explicaran dins d'una estona les persones que hem convidat i que estan implicades en el 100% en tot aquest pla.
Ah, perfecte. La veritat és que n'he sentit parlar bastant, però avui podré saber moltes coses més. Avui tindrem també les seccions habituals, eh? Tenim la secció de la biblioteca, que vindrà la Teresa a explicar-nos coses de la biblioteca, en Pep i en Pau a la secció de cuinars divertit amb receptes noves, i el conte i l'endevinalla.
Oh, el conte, a mi m'agrada molt el conte. Qui ve aquest cop? Ai,
Francesc, és que aquesta secció... Oh. Mira, aviat ho sabràs, però et faré una avançadeta.
Va.
Avui qui ve a explicar-nos el conte és una persona molt estimada. Bueno, per tot el grup d'hi havia una vegada, perquè ja ha vingut altres vegades a gravar contes amb nosaltres. I a més, és una persona molt coneguda per tots i totes.
Ui, 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 que crec que ja sé qui és. Però no diré res.
És que sorpresa, home.
Vale.
Vinga, som-hi, que comenci la xerranca.
Que va ser una història llarga en una nit del mes de juliol. La lluna tota blanca passejava i els arbres no feien soroll. Comptes, pollets, fades.
Avui ens acompanya la Teresa Preixacs, directora de la Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines.
Bona nit, Teresa.
Hola, bona nit.
Benvinguda a la xerranca de nou. De què ens parlaràs avui?
Mira, doncs avui us parlaré de les revistes infantils. A la biblioteca tenim tota una col·lecció de revistes periòdiques que surten cada mes, que es poden consultar allà i també els nens se les poden emportar a casa. N'hi ha doncs, per diferents edats i això és el que us volia comentar una mica. Si comencem, per exemple, pels nens més petits, doncs tenim una que es diu Cucafera, que és per nens de 4 a 6 anys, i després el Tetano. Evidentment ja sabem que els nens de 4 a 6 anys no saben llegir encara, i per tant són revistes per compartir, o sigui que els pares poden mirar juntament amb els nens i anar-los explicant i llegint i comentant. El Cucafera, per exemple, a l'interior té un suplement dedicat als pares, amb consells, recomanacions, a fi, per educar millor els seus fills. Llavors també a l'interior sempre té doncs, una manualitat, amb unes pàgines de cartolina on poder fer doncs, un treball manual. Tant l'una com l'altra doncs, són revistes que també tenen doncs, passatemps, acudits, etc.
Tot això, passatemps i acudits també pels nens?
Pels nens més petitons. Mm-hmm. Després, doncs, a partir d'aquesta edat, a partir de 6 anys, tindríem ja doncs, la revista dels súpers, de TV3, el 13 Vents, el Cavall Fort, aquestes que ja són més conegudes. Llavors, aquestes són les que són purament d'entreteniment. Després n'hi ha d'altres que són més per adquirir coneixements, diríem. Per exemple, la Reporter Doc, que és una revista que es coneix poc i és molt bonica i molt interessant, on també hi ha doncs, passatemps. O, per exemple, aquí, la d'aquest mes, hi ha una recomanació que es diu Visca la naturalesa, per assecar i guardar fulles de tardor. Després, en tot cas, si ens queda una estoneta, podem llegir-ho, perquè és curtet i és curiós. Després en tenim un en castellà, també, que és la Muy Interesante Junior, que hi ha la dels adults, i llavors hi ha la versió pels nens.
En català o en castellà?
Aquesta és en castellà.
En castellà.
És una que tenim en castellà. O sigui, la majoria són en català, perquè evidentment els nens de Sant Feliu fan l'aprenentatge de la lectura i això en català. Llavors hi ha una que es diu Tiroliro, que és ja per nens que llegeixen sols, que ja comencen a llegir sols, que ja té més tota una historieta seguida. I llavors també tenim una en anglès, que és la I Love English i la I Love English Junior, que són, doncs, és per l'aprenentatge de l'anglès. Evidentment són com flaixos, els comentaris, els articles, els acudits són molt curtets perquè doncs, se suposa que els nens encara no dominen l'anglès a la perfecció.
Aquestes serien per una miqueta més grans.
Per una miqueta
no?
més
per
grans.
Per tipus de foto i tot.
Sí. Llavors, també n'hi portat tres pels pares en relació amb els nens i nenes. Una que és molt poc coneguda, que es diu Toc Toc. Aquesta és molt interessant pels pares perquè el subtítol és La guia dels infants per a mares i pares. I a part de, a banda de recomanacions, temes de, educatius, com per exemple aquí, aquest l'últim número doncs diu la importància del diàleg, la mediació familiar en els processos de separació i de divorci. O bé, jo què sé, apropar els infants a l'arquitectura. Hi ha alguns articles, però la base de la revista són, és una agenda amb tots els espectacles que es fan a Barcelona durant tot el mes.
Culturals.
Per nens.
Culturals pels nens.
Pels nens. Llavors, donat que nosaltres estem a quatre passes, sí, el cap de setmana no hi ha tant trànsit, per exemple, doncs és una manera de documentar-se, que està força bé.
Sí, sí.
Després, una altra que es diu Viure en família, que també és per pares i mares, és molt interessant perquè és una revista d'aquí, que és en català i està molt centrada doncs, aquí a Catalunya, perquè en general les revistes de pares són a nivell doncs, més ampli, eh? O sigui, a nivell d'estat espanyol o això, són en castellà, com ara aquesta, la Ser Padres, que és la clàssica de formació, amb el suplement El bebé de ser padres.
Està molt bé. Home, m'ha fet gràcia aquesta del cavall fort perquè la... bueno, quan jo era petita era tot un... Estàvem esperant que sortís el cavall fort...
Ui, però tu parles de fa molts anys, bueno, ja, eh? Parles de fa molts anys,
a veure si acabarem les amistats, eh? Home, el cavall fort fa molts anys que està... No sé si, si sabem quants anys fa, però en deu fer molts. Mm. Perquè em sembla que ja és de les revistes que va sortir... quan encara no hi havia gaires coses
en català.
Em sembla
que ara han fet la festa dels 40 anys, dels 40. Que la van fer Vic.
Veus, ja existia el cavall fort.
No, no, ja, no, jo també ho vaig tenir a les meves mans, eh? Passa que jo no sóc tan gran com tu i per això dic... Vale, vale. Explica'ns això que ens has dit abans d'aquella revista.
De la Reporter Doc. Uh-huh. Que hi ha reportatges molt interessants i en la d'aquest mes, mira, n'hi ha un que es diu Visca la naturalesa i diu, m'agradaria conservar les fulles amb els seus colors de tardor. I llavors expliquen com es pot fer. Primer que tot, recollir les fulles, no siguin gaires grosses, que tinguin formes i colors diferents, també les pots arrencar de les branques baixes, tal, tal. Diu, posa cada fulla ben plana entre dos fulls de paper absorbent. Fica-ho tot entre dos vidres o entre dos plats plans i llavors fica tot el muntatge al microones. Posa la potència màxima durant 20 segons i les fulles han de sortir ben seques i planes, amb tot el color que tenien. Pots guardar les fulles en un àlbum, o fer un herbari, o fer-les servir per decorar targetes, o fins i tot la teva habitació, bo i enganxar-les amb massilla adhesiva als vidres de les finestres.
Vaja, que seria tot un taller de manualitats, també.
Sí, és que en general a totes les revistes infantils donen pistes d'aquestes per entretenir els nens i manualitats. Totes, eh? Des les dels més petitons fins les dels més grans.
I aquestes revistes on les trobem ubicades?
A la... Són a la sala infantil, hi ha les del mes, que aquestes no les deixem en préstec perquè són per consultar-les a la sala, però totes les endarrerides es poden emportar en préstec. Uh-huh. I es poden emportar de 3 en 3.
En préstec què vols dir? Te les pots endur i tens un màxim de dies per tornar-les?
Una setmana. I les pots tenir a casa i després doncs...
Això funciona igual que els grans. Els grans també, les sí, que teniu diguéssim posades davant, no es poden agafar, llavors s'aixeca una trapa que n'hi ha i n'hi ha les dels mesos anteriors. I allò sí que
les infantils
anar.
Les tenim amb uns compartiments de plàstic de colors, va diferent, però estan més a la vista.
D'acord, doncs molt bé. I em sembla que ahir o abans d'ahir, divendres, o sigui que avui és dilluns, vau presentar un llibre, oi, també?
Vam presentar el llibre de l'Amàlia Datzira, que explica la seva experiència, que va ser mare soltera als anys 70. I és una experiència una mica terrorífica. Es va passar molt malament. No és el mateix que ara. Ara és una cosa normal per nosaltres. Mm-hmm. Abans no era ben vist. A més, ella va anar a l'hospital públic. Bé, ens va explicar tota la seva experiència, que està recollida de forma novel·lada en el llibre. Ella doncs quan va arribar allà li van assignar un número, ja no era una persona, era un número perquè la majoria eren prostitutes, en fi, bastant. Però el llibre passa bé i sobretot com que hi ha molta gent d'aquí Sant Feliu que la coneix perquè va ser col·laboradora de La Pinya durant uns anys, doncs és curiós, és interessant.
I el teniu a la biblioteca?
El tenim a la biblioteca, sí.
Molt bé. O sigui que ja sabem on podem anar a fullejar-lo i després a adquirir-lo, oi?
Molt bé, Teresa. Moltes gràcies per les teves explicacions tan sàvies de la biblioteca. Des d'aquí animem a tots els pares i els nens que acudeixin a la biblioteca, un lloc que un punt de trobada per molta informació, i estic segura que tots els nens i pares que ens escolten han après nota de tot del que ens has explicat.
Doncs fins aquí 15 dies, Teresa. Ara tot
molt
seguit...
Adéu-siau.
Tot seguit passem a la secció Cuinars divertit, amb els cuiners Pau Corderes i Pep Barberà.
Sopa, sopa del vespre, vull sopa, sopa, sopa del vespre, vull sopa jo. Sopa, 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 és un menjar que et col·loca.
Cuinar és divertit.
Crema d'espàrrecs.
Hola, Pap. Hola, Pep. Contents d'estar aquí de nou?
Com sempre.
Com sabem que us agrada molt venir aquest programa i que us ho prepareu molt, hem intentat allargar-vos una miqueta més, així que ens podreu explicar.
I a tots els oients, si voleu apuntar-vos les receptes que també ens expliquen el Pep i en Pau, consulteu el nostre blog, que és el contesonacodinenca.blogspot.com.
Doncs avui que ens porteu? Quina recepta o quin consell?
Bueno, avui, com tot va de tema d'esports i això, el primer és recomanar una miqueta que la gent mengi bé, mengi força i que sàpiga el que han de fer. El que dèiem amb el Pau és que els nanos a primera hora del matí i han de començar amb una bona alimentació i parlar una miqueta de les dietes i totes aquestes coses que havien de fer i les recomanacions de la gent. Avui dèiem que perquè la gent, els nanos, a l'aixecar-se al matí havien d'aixecar-se amb temps i poder esmorzar tranquil·lament a casa, fer un suc de taronja, una mica de formatge o la llet aquesta amb cereals, que diuen que porta molta energia, perquè com diu la cançó dels súpers, s'ha de començar al matí amb un bon esmorzar, no? I després dèiem que la cosa no quedés només aquí, sinó que després els nanos han d'anar a l'escola. I a l'escola han de seguir menjant i menjant bé per d'aprendre i de jugar i passar-s'ho bé, també han d'esmorzar. I bueno, que deixar una miqueta el tema d'aquests dels bollicaus i aquestes coses, apartar-les una miqueta i començar ja amb els entrepans, amb aquestes hores, o una mica de fruits secs, o peces de fruita que també són molt sanes, i tot això va donant energia per anar passant el dia, poder fer esport i poder fer moltes coses. I després ja el tema del dinar, que hem d'anar començant a carregar proteïnes, i després ja aniríem cap al berenar, s'ha de seguir berenant, menjar làctics, una mica de formatge, un altre petit entrepà, o unes peces de fruita igualment, i després ja cap al sopar a fer coses més lleugeres, perquè a l'hora d'anar a dormir ja l'exercici ja s'ha acabat, i hem d'anar a menjar coses més suaus, com una mica de verdura, unes sopes, o menjar una miqueta de peix, i seguir amb la fruita i la verdura, perquè diuen que s'han de menjar 5 peces al dia de fruita, no?
Beure molta aigua, també.
Sí.
Ara, jo et volia fer una pregunta. Creus que, com a mare, que els nens estan ben alimentats? Porten una bona alimentació, tu creus?
Home, jo penso que avui en dia, gràcies a tot això que ens expliquen i així, es porta bastant bé. El tema de la bolleria industrial, que és bollicaus, donuts, donetes, coses embolicades, diguéssim que dic jo, clar, segueix triomfant bastant.
Bueno, de tant a menjar un bollicau, menjar un dònut, tampoc
no fa mal
a ningú.
A veure si ens vindran aquí els del dònut.
També s'ha d'aprofitar, però no hem de basar la dieta amb totes aquestes greixos i totes aquestes coses.
Clar, és com tot, qualsevol excés és dolent.
Aprofitar potser aquests dies de relaxament o de festa per una mica doncs premiar el nano amb això, amb un bollicau, no? Jo crec que això estaria bé, no? I bé, referent a la dieta, encara crec que falta molta feina, a part d'inculcar, que crec que tots ens esforcem en fer-ho, però portar-ho molt més a terme, no? Jo crec que depenem de poc temps al dia per alimentar, per portar a terme aquestes tasques, no? Crec que a vegades donem poc valor a menjar bé i crec que és una cosa molt important. I un cop es fa, doncs, i es fa habitualment, llavors ja penso que no suposa més esforços, no? Penso que és molt important, sí.
Però poder també és, té molt a veure això, el temps.
Bueno, clar, per perquè això triomfen aquestes coses preparades.
És més fàcil comprar-ho ja prefabricat i no tenir de cuinar. I
clar, però per això
un error,
el Pep i el Pau ens expliquen coses fàcils.
I per això hi som.
Clar.
No? Perquè a part de que ens agrada menjar, ens sembla que el 99% del país, de la societat, hem de tenir clar que per cuinar s'ha de prendre d'un temps i que no se'ns ha de fer una cosa molt grossa. Fàcilment es pot preparar un sopar en poc temps o es pot deixar enllestit els dies que tenim festa, depenent de més temps, i congelar-ho o refrigerar-ho o cadascú fer-ho de la manera que li va més bé, no? Però tenir clar una mica aquestes pautes.
Ens heu portat alguna recepta, alguna dieta sana?
Sí. Aviam, avui proposem un parell de plats, un és una amanida que us comentarà el Pep després, i jo començo, si us sembla, per una pasta fresca, que la podem començar des de zero. Em sembla que això, la pasta, normalment a casa la comprem feta i estem acostumats a obrir el rebost i treure el paquet Gallo o la marca que tinguem, no? I és tan fàcil com amb farina, ous i una mica d'oli elaborar una pasta. I és tan fàcil com agafar el marbre de casa, ben net, això sí, amb les mans ben netes, això ho pot fer la canalla, sense cap problema. Fer un volcà amb farina, parlaríem d'un quilo de farina, per posar un punt mig, i trencaríem 6 ous, sense la closca per descomptat, i un raig d'oli, o un parell de culleretes de postre d'oli, i amb això faríem una massa, una pasta que quedés ben homogènia, ben compacta, i normalment adquireix aquest un color groc, que seria el bo, per dir alguna cosa. Llavors aquesta pasta la deixaríem reposar unes hores, amb un drap humit, a la nevera o fora en un lloc fresc, i després caldria estirar-la. Per estirar-la podem utilitzar les màquines d'estirar pasta, que les podem trobar a qualsevol botiga o supermercat, em penso que també en poden haver-hi, d'aquestes més senzilles, i aquestes màquines tenen diversos números. Començaríem amb un corró, amb una mica de farina al marbre, l'estiraríem una mica i l'aniríem passant per la màquina, i si no depenguéssim de la màquina ho seguiríem fent amb el corró. Aviam, la qüestió és que la pasta quedi molt fina. Molt fina vol dir que gairebé transparent, que no se'ns arrugui, que no hi hagin pilotes, no hi hagin grumolls. I un cop ben fina, ben estirada per la màquina, faríem l'embolcallaria entre ella, i amb un ganivet ben esmolat, això sí que amb l'ajuda de la mare o del pare, faríem les tallarines, els espaguetis o una pasta més gruixuda, si volguéssim. No? Després d'això, l'únic que ens caldria seria separar aquests filaments, aquestes tallarines, i amb una olla bullent escaldaríem.
Se separen bé? Queden...
Sí, se separen perfectament, amb una mica de paciència i destresa, doncs ho podem
aconseguir. S'ha d'anar posant farina entre mig i farina, no se'ns enganxen tant.
Si se'n posa molta de farina, cal dir que després la pasta s'estria. Després se'ns trencaria dintre l'olla, o tindríem més problemes. No? Això, a base d'anar-ho fent, s'agafa molt ràpid. És una cosa molt fàcil i senzilla, l'únic que s'ha anat perdent de fer les cases. A Itàlia tenia constància de que encara es fa a moltes cases, i moltes àvies encara ho preparen. Això vol dir que si ho poden fer ells, ho podem fer nosaltres perfectament.
Ui, tant, faltaria més.
Bé, un cop bullida la pasta fresca, com molt bé sabeu, porta menys temps de cocció. En uns 3-4 minuts, potser ja és massa 4, la tindríem perfectament, l'escorreríem i la refredaríem perquè no s'enganxés, i amb unes gotes d'oli la acabaríem de barrejar per això, no? Perquè no s'enganxi. Si la volem menjar al moment, no cal ni refredar-la, amb les gotes d'oli ja en tenim prou. I portem una salsa avui, que és una salsa molt típica, que és la salsa al pesto. Podríem fer una salsa carbonara també, podríem fer una salsa de tomàquet, de salses n'hi ha moltíssimes, i depèn de el que tinguem a la nevera. No? Avui explicarem un pesto una mica divertit, perquè el farem amb festucs, amb pistatxos.
Ah,
en comptes de fer una base de pinyons, com s'ha fet sempre, en aquest cas el farem amb pistatxos, que és un producte molt d'aquí, que s'ha oblidat una mica i ara moltes empreses es tornen a posar les piles a nivell de comercialitzar el pistatxo.
Home, i que a més que el festuc és més econòmic que el pinyó. Vull dir que
és
també...
més econòmic, depèn de la gamma de festuc que comprem, però normalment, per norma general, és més econòmic i també porta proteïna, que de cara al menú que avui estem fent també ens interessa. No? Pels esportistes ja tenim pasta, tenim fruit sec, vol dir que tenim un menú bastant complet. Perdó. Bé, continuant, agafaríem un bon grapat de festucs ja pelats, no cal dir-ho, i incorporaríem el típic formatge parmesà que podem trobar a qualsevol supermercat, tot una mica equilibrat, depèn del gust de la gent. Jo ara aquí no dic mides, però ho podeu veure a internet quan surtin les receptes. No? Tenim els festucs, tenim el parmesà, incorporaríem l'alfàbrega fresca, producte superimportant pel pesto, és una herba fresca, l'alfàbrega, que també es pot trobar a qualsevol supermercat o verduleria. Triaríem també les fulles més verdes, les més tendres, les més maques, perquè ens quedi un color ben maco i molt més bo. Després incorporaríem el que és l'oli i em sembla que no em deixo res.
Tot això a la paella?
No, tot això en cru.
Tot això en cru.
Tot això en cru, amb un oli triturat.
Ah, exacte, amb un pot, és com una picada, per dir alguna cosa, amb un pot i l'ajuda d'un túrmix, tot això ho podem anar fent.
I a més això es pot fer i guardar, no?
Això aguanta perfectament. Tot el que tinguem amb oli i quedi per sota la superfície de l'oli aguanta perfectament. I ara no us puc dir quants dies pot aguantar, depèn de la nevera de cadascú, però una mica ja es veu. L'alfàbrega es va deteriorant, es va tornant negre i llavors és quan ja percebem que aquesta salsa en concret no està bé. Vale? Però ben fresca, és una salsa molt bona i molt completa. Llavors li podríem tirar per sobre, també podríem saltejar la pasta amb un all, perdó, referent al pesto m'he deixat l'all, superimportant, un gra d'all, si li podem treure el cor de dins, aquella part verda que és el que ens fa repetir, l'incorporem l'all també, això triturat, per sobre l'espagueti, com deia ho podem saltejar i bé, tenim un plat de pasta començat des de bon principi i acabat el paladar.
Acabat. Jo ja el veig.
Bueno, i jo us he portat una amanida, perquè també hem de menjar una miqueta de verd, que diuen, no? Com els conills. Que diuen. Nosaltres avui us proposem una amanida que sigui una miqueta variada i sortir una mica del normal, ja que estem a la tardor amb productes una mica de temporada, i us hem ofert una amanida que li podem barrejar escarola, que és la bona temporada, espinacs tendres, que crusos són boníssims, li podem posar una miqueta d'enciam, qualsevol tipus d'enciam que vulguem, amb això ho podem amanir, i ho acompanyàvem amb una miqueta de magrana desfeta, les granes de magrana posades per sobre, perdó, i li posaríem també unes castanyes, si les agafem del temps, les escaldem i les pelem i queden tendres, també les podem posar per sobre, i després tot això ho volíem amanir, ara que és la temporada de bolets, doncs amb una miqueta de bolets. I el que faríem seria un cop muntar l'amanida, que aquí li podem posar uns tomàquets xerri, si volem, el que més ens agradi ara de temporada, agafaríem amb una paelleta, li posaríem una miqueta d'oli, i amb aquest oli saltaríem uns pinyons, que així fortaríem una miqueta de fruit sec també pels esportistes, a part de les castanyes que hi posem, li posaríem una miqueta de pernil i una miqueta de bolets, els que trobem, si tenim xampinyons, si tenim qualsevol altre tipus de bolet que tinguem, que trobem al mercat o tinguem per casa, tot això ho saltaríem. I quan estigués ben saltejadet, que estigués ben calent, amb això aprofitaríem per amanir tota l'amanida. Després nosaltres aconsellem que les amanides també amanir-les amb una miqueta... Nosaltres aconsellem molt la sal mal, d'on aquesta en parlen, que en són escates de sal, perquè donen una textura diferent, la trobes més a l'amanida i és més divertida. I normalment també nosaltres amanim molt amb els vinagres de Mòdena, que són més dolços i canvies una miqueta l'estil de les amanides. I amb això ja tindríem un bon sopar, una bona amanida i un bon plat de pasta.
I tant.
Escoltant totes aquestes receptes, qualsevol es menja un bollicau, perdó. Sí, no sé vosaltres, però
També n'hem menjat de bollicau.
Sí, no, evidentment.
Vull dir,
qui no n'ha menjat?
S'ha de menjar de tot. S'ha de menjar de tot i s'ha de saber separar el que ha de ser una dieta sèria però divertida i un moment per passar-s'ho bé i per oblidar-se de tot.
Bé, moltes gràcies, Pep, Pau, per aquestes receptes tan estupendes i us esperem dins de 15 dies. I si algú té dubtes sobre les receptes o vol fer algun comentari de com li han quedat o bé vol ensenyar algun truc culinari, ens pot escriure a la nostra adreça mail contesradio@gmail.com i li contestarem i ho comentarem amb el proper programa.
Digue'ns.
Una miqueta un consell per tot. Bueno, un consell. Volíem demanar una miqueta a la gent de casa que si sempre que volguessin que els expliquéssim algun concret de cuina, d'alguna recepta que no els acabés de sortir a casa, que ens ho enviïn a la plana web, nosaltres ens ho mirarem i amb molt de gust els hi contestarem a tots els dubtes i preguntes que tinguin sobre qualsevol plat o qualsevol ingredient de la cuina.
Ah, d'acord, fantàstic, molt bé. Doncs ens hem d'animar perquè ens ho posen superfàcil, eh?
Molt, molt, i en directe, a més a més, no?
Doncs ara passem a la secció, hi havia una vegada.
Ah, que bé, aviat sabrem qui ens ve a explicar el conte.
Vinga.
Hi havia una vegada. Contes per infants explicats per la gent de Sant Feliu de Codines. Hi havia una vegada. Contes per somiar, contes per gaudir, contes per riure, contes per a tothom.
Avui tenim com a convidat en Pere Vallcorba, un home que en sap molt d'explicar contes i a més ha estat col·laborador durant molt temps del programa Hi havia una vegada.
Bona nit, Pere.
Hola, bona nit.
Has explicat molts i molts contes als teus fills i als teus nets sobre un personatge que et vares inventar. Com es diu aquest personatge?
Aquest personatge es diu Pau Catacrem. Aquest és creat, inventat per mi. L'he inventat pels meus fills i continuo amb els nets.
I quina mena d'aventures corre aquest personatge?
Tota classe d'aventures. Avui el veurem en un lloc, un altre dia en un altre, va canviant la selva, el Polo Norte, la Lluna, avui a Fórmula 1, vull dir que és molt variat. Són actuals, no sé si agradaran. Vull dir, jo els explico pels meus nets, ara i els meus fills els hi vaig explicar, els ha agradat molt. Ara jo, l'altra gent, ja no sé si els agradarà.
N'estem segurs.
Marxa una mica dels contes habituals, ja ho veureu.
Ja va bé, ja va bé.
Uh-huh. I avui quin conte ens explicareu?
Avui un conte que va, ja us ho he dit abans, de la Fórmula 1.
De la Fórmula 1, molt bé.
Quan vulguis.
Bueno, jo en primer lloc doncs, vull fer una mica la presentació d'aquest personatge que vaig crear dels anys 70, 68 o 70, ja vaig explicar.
N'ha corregut moltes
aventures. Jo amb els meus fills i els meus nets. El Pau Catacrem és un home, vull fer una presentació ben feta perquè el personatge s'ho requereix, doncs és un home, primer de tot, corpulent, alt, gros, cabells llargs, bigoti gruixut, patilles fins a la boca, i és considerat l'home més valent del món.
Carai.
No hi ha com més valent pel món.
No això, de Sant Feliu, sinó del món.
No, del món. No. Està comprovat, ja veureu, moltes aventures, i està un verdader as amb tot. A vegades també hi faig sortir, en tant, un altre personatge, però aquest més ja no tant, que és la Carmeta Mullerons. Aquest ja és més d'allò. Carmeta Mullerons és una bruixa, amb cabell llarg, bueno, els típics que és bruixes que hi havia. És una bruixa una mica bona, però també una mica dolenta.
Una mica de tot.
Hi ha de tot. Hi ha una mica de tot. Bueno, poder començar amb el conte d'avui,
sí, sí.
Oi? Bueno, Pau Catacrem estava a casa seva. Jo veureu que vaig improvisant, eh?
Sí,
com
sí,
ho explico amb ells, el que surti i el que d'allò, eh?
Molt bé.
El Pau Catacrem havia arribat d'un viatge que havia anat al Polo Nord a caçar ossos blancs per l'encàrrec d'un parc natural. I estava a casa seva descansant i mirant la tele i pam, toquen el telèfon. Aquí, ara, s'hi posa, diu, digui, diu, vostè és el Pau Catacrem? Diu, sí senyor, sí, què vol? Diu, miri, vull parlar amb vostè d'un assumpte molt important. Diu, demà el vindrem a buscar un cotxe perquè vingui aquí a Itàlia. Diu, Itàlia, que se m'hi ha perdut a mi. Diu, miri, jo sóc el jefe en cap de la casa Ferrari.
Ostres.
I li haig de dir així, que, perquè ho sàpiga, vostè ha de conduir un cotxe, un Ferrari de Fórmula 1, que traurem al mercat, que serà una meravella, però és molt en secret. Diu, però si jo, Pau Catacrem va dir, però si jo, jo de cotxes, només el meu i encara no en sé, sempre em posen muntes perquè d'allò. Diu, doncs l'ha de conduir. Diu, vingui aquí a Itàlia i en parlarem. I l'endemà de matí, cap aquí, ja se van emportar en un avió cap a Itàlia. Diu, mira, Pau Catacrem, diu, tu conduiràs aquest cotxe no perquè en sàpigues, perquè ets l'home més valent del món. I aquest cotxe requereix unes habilitats que ningú les té, només tu. Diu, però si jo no sé ni just que tinc un molt antic el meu cotxe. Diu, això no pateixis, perquè nosaltres et posarem aquí a la teva disposició els millors conductors que tenim a la casa, t'ensenyaran el temps que sigui. Diu, sí, 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 va quedar. Diu, per cèntims, el que tu vulguis. Bueno, va ensenyar amb una pista secreta, allà al mig del desert, i bueno, hi va anar-hi molta gent a veure, va crear una expectació, li va costar molt aprendre, perquè no en sabia, li va costar molt, la veritat, però els professors que tenia, vinga, va, anem-hi, i va tenir accidents, va quedar amb un braç que no el podia moure, però ell va endavant. Fins que va arribar el moment, doncs, que va haver de debutar en públic, amb el circuit, va ser justament a París, a Le Mans. I bueno, allà es van presentar el cotxe, va anar ell, molt bé, estava nerviós, no va quedar gaire bé. Oh. No va quedar gaire bé. Va quedar, n'hi havia 22 i em sembla va quedar el 17 o el 18, vull dir que no va bé. Diu, bueno, això és el començament. I bueno, es va anar posant a tom, va començar una altra vegada, una altra carrera, una altra cursa, una altra... I anava tirant endavant fins que un dia va començar ja a guanyar un premi, un gran premi, uh-huh, important. Va començar, després un altre, i bueno, ja era considerat doncs dels millors de pilots de Fórmula 1. Fins que, diu, va quedar estaven empatats amb el Hamilton de punts, estaven empatats. I tot es havia de decidir a l'última cursa de la temporada, que era el Brasil, com ja es decideixen totes, com aquest any, doncs aquell any també hi havia el Hamilton, el Kovalainen, tots aquests, que el Kubica, que estaven pendents, aviam, quedaven empatats o no. I bueno, sí, sí, van anar allà, al Brasil, es varen posar els entrenaments el dia abans, i el dia abans de la carrera, diu, bueno, anem a començar els entrenaments, van als entrenaments, entren allà al box, carai, el cotxe no hi és. El cotxe no hi era. Baja, noi. Però què ho fa aquí? Tothom desbarat, esclar.
Home, i tant.
El havien robat. No hi era. Però què és estrany que això... Bueno, varen denunciar la policia i diu, ha desaparegut. Això és un sabotatge que ens han volgut fer a la casa Ferrari perquè no anem endavant amb aquest cotxe. Diu, i ara ens han, podem dir, ens han sequestrat el cotxe. I el Pau Catacrem és molt perspicaç, ha començat a dir això, s'ha d'investigar, i va començar a voltar per allà al circuit i va preguntar amb un i l'altre si havien vist i una dona de llimpiesa, diu, i diu, vaig veure aquí que hi havia un parell de senyors no gaire mala cara, no em van inspirar confiança i sé que em van dir, diu, bueno, aquesta nit amb el cotxe ja ens trobarem al Montseny. I el Pau Catacrem ja en va tenir prou. Va pensar, carai, això és que han portat el cotxe cap al Montseny. I sense dir res, tot sol, cap al Montseny. I allà al Montseny, esclar, el Montseny ja és tan gran que vés a saber on és el cotxe. Era la nit, va anar voltant, fins que va veure un dia, va veure aquella nit un cotxe que passava volant. I ell, des de dalt, ho mirava i va veure que esperava en una plaça que hi havia, allà, i varen baixar. dos senyors i varen allà amb una roca que hi havia immensa, varen tocar unes pedres d'allà i es va obrir com una cova gran, es va obrir davant seu i aquells senyors varen entrar dintre. Però es va obrir, de picant aquella roca, es va obrir una cova fantàstica allà dintre i com van entrar aquells, es va tornar a tancar i ell va dir, diu, no pot ser això? Diu, jo ja haig d'entrar aquí. I va tocar la pedra aquella i pam, es va disparar la porta, va entrar, es va tornar a tancar i un cop a dintre ningú ho va veure, esclar, es va amagar i va veure que tenien el cotxe allà sequestrat, el tenien tapat amb draps i això. Diu, aquí com ho fem? Diu, demà haig d'anar a córrer jo, eh? Haig d'anar a córrer i això, vull dir, aviam com ho solucionem, perquè allà hi havien, vigilant aquell cotxe, hi havien sis homes. Carai. Sis homes, però corpulents, eh? Corpulents com ell. I va pensar, si m'haig de barallar amb aquests, ho tinc malament. Ho tinc malament. I va anar a poc, que semblava que estaven allò una mica adormits, va anar pel darrere i allà hi va haver una gran lluita. I els sis homes contra ell, bueno, allò que passa les lluites, vinga, cop de punys aquí, cop de punys, però esclar, eren sis, no hi va tenir res a fer. El Pau Catacrem, doncs, va quedar, el varen lligar allà i el varen deixar allà a terra, estirat, i els altres varen continuar fent la guàrdia, fins que el Pau Catacrem, doncs, que era tan valent, hem de pensar que ja ho he dit, que era molt valent, eh? No era qualsevol, doncs, es van recordar que sempre portava a la butxaca un ganivet, i com ho va poder fer, no sé com, però es va ficar la mans a la butxaca, va treure, es va apretar les cordes, llavors es va tirar contra ells, però d'una manera brutal. Allà hi va haver una lluita que és d'aquelles lluites tan grosses que no ens ho podem imaginar. El Pau Catacrem va quedar ferit d'una cama. Els altres els van quedar dos estabornits. Els altres els va lligar. I va ser una cosa, una lluita grossa. I llavors, esclar, diu, què faré ara aquí? Tot sol, amb el d'allò, amb el cotxe, jo no puc pas portar. I se'n va anar a telefonar, va córrer poder dos quilòmetres, va trobar una casa de pagès i va trucar allà i el van anar a buscar i tothom va quedar parat. Pau Catacrem, com tu has fet això? Varen agafar el cotxe que hi havia allà i cap a córrer, al circuit, eh? Però esclar, el cotxe no estava en condicions, l'havien remenat una mica, nervis i això, i el Pau Catacrem va dar un cop de puny a la taula allà, diu, aquesta cursa, on que hi va el campionat del món, jo la vull guanyar, i la guanyaré, passi el que passi. I ui, això de passi el que passi, diu, aquí el motor és el que... Diu, si me l'haig de carregar a coll, me'l carregaré a coll, però jo vull travessar la meta primer de tots. I sí, bueno, allà hi havia un ambient de periodismes, de tot el món, les càmeres de televisió, i va pujar, va arrencar, i va començar, però el cotxe no li responia de cap manera. Eh? I bueno, un cop va estar d'allò que va veure que va entrar a boxes dues vegades, anava a quart, havia de guanyar per guanyar el campionat, va d'allò, però l'últim, el que era, va ser tan valent, doncs mira, es va posar a davant de tot i com faltaven dues voltes, es va despistar, va dar un cop, però d'una manera sobrehumana es va sobreposar i va guanyar la cursa aquesta. I sempre més el Pau Catacrem ha sigut admirat a tot el món per la cursa que va guanyar aquí al Brasil. Això és un conte, una altra vegada posaré una altra cosa, són temes variats que no sé si interessa.
Ha sigut una bona aventura, i a més el somni, de més d'un, un Ferrari.
I d'actualitat.
Exacte.
Molt bé, moltes gràcies, Pere, per aquest conte. Jo t'admiro a tu, per la teva capacitat d'imaginació i de crear i d'improvisar els contes. T'esperem un altre dia, Pere.
Val, vinga, moltes gràcies a tots. Eh?
I ara passem a la secció Digues la teva, que avui parlarem del Pla Català Esportiu de l'Esport.
Digues la teva!
Digues la teva!
Avui, per parlar del Pla Català de l'Esport, han vingut la Manolita Permanyer i en Jaume Permanyer, mestres d'Educació Física de les Escoles de Sant Feliu. Hi ha vingut la Laura Montney Mas i la Lucía Coli Martínez, que són alumnes de sisè de l'Escola Jaume Balmes. Bon vespre a tots.
Bon vespre.
Bon vespre.
A veure, ens podríeu explicar una miqueta més això del Pla Català de l'Esport?
Bé, mira, doncs el Pla Català de l'Esport vam decidir aquest any iniciar-lo i l'objectiu del Pla Català de l'Esport és proposat ja per la Generalitat i amb vistes de que hi havia alumnes que no feien esport, sobretot nenes que abandonaven l'esport quan es feien grans, doncs la Generalitat ha proposat a les escoles doncs, fer aquests plans d'esports. Nosaltres l'hem iniciat aquest any i bé,
i sembla
aquest
que
és l'objectiu.
Ha tingut molt bona acollida. Em sembla que s'han apuntat ja molta gent. Jo vaig parlar amb un dels que ho porta també i s'ha apuntat molta gent.
Déu-n'hi-do. Sí, sí. Estem contents. Bueno, la...
Bé, vull dir, aquí el que volem és potenciar totes les activitats que es puguin. Nosaltres doncs, fem escacs, fem aeròbic, fem voleibol, fem jocs d'animació. Uh-huh. Tot de cara a activitats que no siguin de moment competitives.
Això està molt bé perquè a vegades a l'esport el tenim enfocat al futbol així, no? I clar, hi ha altres coses com el pitxi o el joc del mocador, que és esport i no...
Bé, és això, vull dir, jocs de que la competició està avui en dia a tot arreu i llavors amb aquests jocs el nen doncs, es pot participar sense tinguer de comparar-se amb l'altre. I així ens es fa molt més agradable i participen molt més tots els nens, tot el que són molts jocs de carrer i preesportius.
Les activitats són bàsicament extraescolars, les hem organitzat de 5 a 6 i mitja o de 5 a 6 i quart i llavors s'intenta donar resposta a esports o activitats que no es facin en el poble, ja que el ventall d'esports doncs, considerem que pot ser molt més ampli del que era fins ara, doncs bé, hem proposat activitats com pot ser esgrima, com pot ser corfbol, com pot ser vòlei, com pot ser altres esports que no hi són en el poble. Aquelles persones, aquells alumnes que no fan esport bé perquè no els agrada el que hi ha o bé perquè no s'havien plantejat fer esport, doncs és la seva oportunitat. I un altre dels objectius molt importants del Pla Català de l'Esport és integrar aquells alumnes nouvinguts, perquè és molt assequible, és una activitat molt assequible que es fa... tot just acabat l'escola, els nens ja es poden quedar allà a l'escola sense que els vinguin a buscar. Llavors, és una manera doncs, els alumnes aquests, que potser en una altra activitat no s'hi apuntaran o no, doncs, d'enganxar-los.
És una bona manera de fer amics amb salut, clar.
I exactament què són els alumnes dinamitzadors? I què fan?
Mira, aquí tenim dues alumnes. A les dues escoles hi ha alumnes dinamitzadors. A les dues escoles... el que s'ocupen és d'animar els seus companys i si un cas us expliquen una miqueta elles. Vinga.
Som unes alumnes de sisè de primària que representem a l'escola Jaume Balmes, però també hi ha una sèrie d'alumnes que dinamitzen les activitats de l'Immaculat Cor de Maria. Durant l'any passat ens vam oferir als alumnes de cinquè i sisè de l'escola ser dinamitzadors. Uns quants nens i nenes es van oferir per fer aquesta funció.
La feina dels dinamitzadors és animar els companys de l'escola a participar en les activitats extraescolars que s'organitzin i ajudar el coordinador. En aquest cas, la Manolita en tot allò que ens pugui ser possible.
Jo us vull fer una pregunta, perquè jo sóc una mica, no gaire més, una mica més gran que vosaltres, però no gaire més. Us ho passeu bé? Us heu apuntat a moltes activitats?
Jo no, perquè faig altres activitats. Uh-huh. Però el meu germà ho fa i s'ho passa molt bé. Bueno.
Ens hem trobat que molts dels dinamitzadors feien activitats esportives fora de l'escola. Uh-huh. Llavors alguns s'han apuntat i alguns doncs, ja en feien.
Està bé.
Quines són les actuacions que heu anat fent?
Vam fer una enquesta entre els companys de l'escola per esbrinar quins esports els agradaria fer. També hem dissenyat cartells que hem penjat per l'escola perquè els alumnes els vegin i s'animin a participar. I hem assistit a les reunions de la sessió esportiva de l'AMPA aportant les nostres idees i opcions.
La secció esportiva de l'AMPA és una part de l'AMPA, forma part de l'AMPA, i és un grup de pares, mares i alumnes doncs, que organitzen aquestes activitats. Vull dir que hi ha representants de tots els sectors.
Sí. I nosaltres tenim una secció a l'escola, també els pares i els alumnes, i mestres, vull dir, ells associació, i nosaltres associació i ells una secció. Diferents al ser de la diferent escola.
I tots aquests esports es fan extraescolarment? Vol dir a partir de quina hora?
A partir de les 5 de la tarda.
A partir de les 5 hi ha un monitor que els ensenya a practicar l'esport?
Sí, monitors ja especialitzats que estan dedicats
monitors,
a...
Monitors vols dir pares?
No, són una colla de jovent que estudien ja per professors d'educació física, i llavors aquests doncs, són els que es dediquen a ensenyar aquests nens.
Tot això és subvencionat per la Generalitat?
Tot això és subvencionat per la Generalitat.
Nosaltres rebem un incentiu econòmic per poder comprar material i tot, el rebrem a finals d'any, vull dir que de moment hem fet l'activitat i llavors doncs, els alumnes paguen un mínim per poder pagar aquests monitors i en principi són activitats extraescolars, també es poden fer actuacions hores de pati o actuacions al migdia, el que passa que per l'horari de primària doncs, pensem que és molt més viable o millor fer-ho en horari extraescolar. Ja veureu que quan vingui el Jordi, bueno, ja us ho explicarà, ho tenen organitzat una mica diferent. No? Però bé.
Ja fa més temps que... Ja fa dos anys que ho fan?
Sí, aquest és el segon. Van iniciar l'institut i nosaltres ara ja ens hem reenganxat aquest any. I llavors també fan una altra activitat.
El dia 27 d'aquest mes, 8 alumnes de Sant Feliu, 4 d'una escola i 4 de l'altra, participarem en una jornada esportiva al CAR de Sant Cugat on ens ensenyaran diferents esports i maneres de dinamitzar les activitats del centre.
És a dir, que també aneu a fora a aprendre o a ensenyar?
Aprendre.
I ensenyar, perquè el que estan fent aquí a Sant Feliu també pot ser vàlid si no ho fan a Sant Cugat o...
Sí, però ells vull dir, com que han de ser els dinamitzadors dels altres anys i llavors elles quan se'n vagin a l'institut doncs continuaran en allà, doncs ells ara els estan preparant perquè vull dir, llavors vagin any a any seguint. I llavors es fan aquests curset aquí, que és ara a l'hivern, i després es fa un altre curset a l'estiu. I així vull dir, aniran fent activitats aquests nens.
La formació dels dinamitzadors de primària és molt bàsica, és un dia, però els dinamitzadors de secundària és molt més àmplia i això en un futur doncs, els dona la possibilitat de tenir una formació, un títol que els possibilita doncs, fer de monitors, fer activitats d'esplai, vull dir que ja van caminat per aquells alumnes que amb visió de futur doncs, els agrada l'esport i volen tenir alguna sortida en aquest món.
I això de quines edats comprèn? És a dir, t'hi pots apuntar amb quina edat?
En principi primària és de primer fins a sisè, tot i que a les escoles s'hi han apuntat nens d'infantil, perquè hem obert les activitats, vull dir, considerem que és important. No? I llavors a secundària, els nens de secundària doncs, també va iniciar-se tot en secundària i s'ha ampliat a primària.
La resposta ha sigut positiva, no? Hi ha forces nens apuntats.
Sí. Uns 30 alumnes a cada escola, més o menys, vull dir, més una escola més, l'altra menys, vull dir, tampoc no...
Bueno, la mitja.
Sí, la mitja. Sí. I bueno, i tots molt contents, i pensem que és el primer any que anem engegant, i bueno, més endavant, doncs, a part de l'extraescolar, doncs, farem altres activitats extres, i bé, és molt obert, vaja.
Es volen fer activitats els dissabtes, de sortides, vull dir, com trekking, sortides en bicicleta, llavors trobades entre les escoles, vull dir, que ara que es pugui dir, bueno, doncs mira, anem a fer el joc aquell que en dèiem de jugar a matar, no? Doncs llavors dius, un joc que sense l'àmbit aquest de la competitivitat, doncs dius, bueno, vas a passar un dissabte al dematí, o te'n vas a fer una excursió, o te'n vas a fer una passejada en bicicleta, coses d'aquestes és el que s'ha de, el que s'intenta de fer.
Molt bé. Home, em sembla que això promet, eh?
Jo crec que sí. I la canalla també... Animeu els vostres companys a que s'apuntin a fer totes aquesta sèrie d'activitats?
Sí, jo crec que sí, perquè és una manera xula de passar la tarda i tu pots passar bé.
I els deures quan els feu? Perquè si la tarda esteu fent els esports, els deures els feu després de la nit o com funciona això?
Doncs pues quan acabes.
Quan acabes l'esport? A quina hora s'acaba això?
A les 6:30.
Mhm. Després arribes, un bon berenar, com ens ha explicat els cuiners, i després a fer els deures. Molt bé.
Bueno, doncs, penso que ara sí que sabem unes quantes coses més del Pla Català de l'Esport.
Jo sí.
Doncs us ha agradat, no, venir aquí?
Sí. I animem a tots els nens i nenes que es vulguin apuntar, tant en una escola com l'altra, perquè són activitats obertes. Vull dir, els nens d'una escola poden anar a l'altra, els de l'altra a una, vull dir que són... que s'apuntin, perquè quants més serem, més riurem i més ens ho passarem bé.
És que hi ha molts nens a l'escola que no fan res. Llavors, vull dir, si fem una valoració dels nens que hi han fent activitats a les entitats esportives, veus que n'hi ha molt pocs. Yeah. Perquè encara que diguis, bueno, és que hi ha no sé quants equips de futbol, sí, però quants nens hi ha? Hi ha quants equips de hockey? Sí, quants nens hi ha a gimnàstica o a karate? Però quants nens hi ha a les escoles? Llavors dius que la mitja... és molt poc. I llavors això dona la possibilitat de que tant si volen, vull dir, o poden, o, vull dir, no tenen cap excusa en dir, mira, jo no puc fer res. Llavors no contempla que si un nen té més facilitat o en té menys.
Molt bé. Des d'aquí, doncs, potenciar aquestes activitats i animem a tots els nanos, nens i nenes de les escoles que s'apuntin i que disfrutin i aprenguin junts. Moltes gràcies, Jaume, moltes gràcies, Manolita, moltes gràcies, Lídia, moltes gràcies, Laura, i us esperem un altre dia.
I ràpidament, passem a l'endevinalla. Primer de tot, repassem l'endevinalla, no, Susana?
Sí, repetirem la del darrer dia. Ben tibat com un senyor, em passejo entre les cames, perquè sóc bon caçador, espanto tonta de les rates. Qui sóc?
La veu endevinar o no?
La resposta era el gat. I ara una de nova, perquè aneu pensant la resposta en aquests dies. Aquest cop us donarem una pista. És un animal.
Vivim sempre en un gran colònia i caminem en renglera, car som gent treballadora mentre els altres no feinegen. Qui som? La dic molt ràpid. Vivim sempre en gran colònia i caminem en renglera, car som gent treballadora mentre els altres no feinegen. Qui som?
Mm.